Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. A les manifestacions que es fan habitualment a Madrid passa com les maratons de les televisions. Sempre són numèricament inferiors a les que es fan a Catalunya, però les venen com si haguessin fet el rècord mundial. L'ABC diu que 1 milió de persones van sortir ahir al carrer de tot Espanya, si fa o no fa el que es feia any rere any per les diades catalanes. Ahir es van fer múltiples manifestacions a Espanya en contra de la llei de l'amnistia, amb un èxit important, molt important, tant com les manis catalanes, que no tenien la repercussió amb titulars tan durs com el que avui us en passareu si mireu, escolteu o llegiu el que ens ve, així dit injustament a l'engròs, des de Madrid. Les portades són plenes de banderes, de les cares més mostrades, les de José María Aznar, perquè amb ell ha començat a la Por Ellos dos, Núñez Feijó, que juraria que ben bé no sap com en sortir-se'n d'aquest laberint on l'han fotut, i per descomptat Isabel Díaz Ayuso, que quan més a la dreta de la dreta, millor. Així tota la dreta madrilenya és seva i només seva. Dictadura, gobierno ilegítimo, nuevas elecciones, España se levanta, España no se vende, el que ens hauríem estalviat si en el seu dia fa anys haguéssim votat aquí a Catalunya. Votar és magnífic, és l'exercici més saludable de la democràcia, i no es va deixar fer a Catalunya, i resulta que ara el PP ho va dir la setmana passada, Esperanza Aguirre, demana votar a tot Espanya a favor o en contra d'aquesta llei de l'amnistia, una llei fantasma que avui entrarà al Congrés, però que ningú encara no ha llegit. Faria el PP millor d'estimar d'una manera més tendra Catalunya, conèixer tot el país de dalt a baix, d'est a oest, i no només de Diagonal de Barcelona en amunt, amb cercles equestres i d'altres grups molt dignes, però poc representatius de tota la societat catalana. Entre d'altres motius, perquè Catalunya continua sent molt important per la governabilitat d'Espanya, com ha quedat demostrat ara, precisament amb el PSOE. Veurem com serà aquesta interessant setmana, com reaccionarà el PP i Vox a la investidura de Pedro Sánchez i com actuaran els fans dels dos partits al voltant del Congrés dels Diputats. Setmana fantàstica a Madrid. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Casa de terra. Dilluns 13 de novembre del 2023.
I la setmana comença amb suavitat i al migdia tornarà a ser càlid per l'època, amb sol, amb bandes de núvols prims i de pluja. Aquesta setmana se n'espera poca.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continua actiu l'accident a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, on les cues s'han reduït perquè s'han apartat els vehicles al voral, però ara s'acumula més congestió per la zona del Papiol.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Malgrat els escarafalls de la dreta, que aquest cap de setmana ha tornat a sacsejar als carrers, el PSOE posa la directa i encara aquesta setmana amb un objectiu, que el Congrés dels Diputats investeixi president Pedro Sánchez divendres a tot estirar. De moment, aquest debat d'investidura encara no té data, però hi ha 2 dies marcats en fluorescent al calendari del Congrés, dimecres i dijous, 15 i 16 de novembre. No és segur, però la presidenta del Congrés, Francina Armengol, podria anunciar avui mateix aquesta data, sempre i quan abans s'hagi registrat la famosíssima llei d'amnistia. Es tracta només d'un tràmit, però és un pas clau, perquè Junts per Catalunya va deixar ben clar al Partit Socialista que no votarà a favor de l'investidura de Pedro Sánchez si abans el Congrés no ha començat a tramitar aquesta llei. El problema és que per poder registrar-la cal que els partits polítics que l'impulsen n'hagin aprovat fins l'última coma del text. Esquerra ha revisat aquest cap de setmana els canvis que el PSOE i Junts per Catalunya van pactar dijous i un cop hi hagi donat l'okay, el text ja tindrà llum verda per entrar al registre del Congrés dels Diputats. Tot plegat s'està acabant de tancar enmig d'un clima clar de crispació política sense precedents a Espanya, amb protestes dia rere dia davant de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i amb tota mena d'institucions i col·lectius aixecats en peu de guerra pels pactes del PSOE amb els independentistes. Els últims dies han expressat el seu rebuig a aquesta amnistia totes les associacions de jutges, els advocats de l'Estat, els fiscals, els inspectors d'Hisenda, els inspectors de Treball, els sindicats de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, diversos col·legis professionals, la patronal COE i fins i tot nombrosos bufets d'advocats privats de Madrid. El PP ha intentat capitalitzar el malestar aquest cap de setmana convocant diverses concentracions a totes les capitals de província d'Espanya. A Madrid en van aplegar 80.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, però el PP calcula que ahir van ser capaços d'omplir les places de tota Espanya amb més de, diuen, 2 milions de persones en total, tot i que contrasta amb la xifra de l'ABC, que en dona 1 milió. Una de les consignes que més va encoratjar els manifestants és la que reclama fer un pas endavant més i organitzar, això a la línia de Vox, una vaga general contra l'amnistia. És una carta que, de moment, la direcció del Partit Popular prefereix no jugar i, de fet, aquest matí, l'Enric Juliana explica per què a La Vanguardia. Recorda, literal, que mentre Alberto Núñez Feijóo, vestit amb un jersei de collar a l'estil maig del 68, parlava a la Puerta del Sol de Madrid, es van sentir crits a favor d'una vaga general per impedir la investidura de Pedro Sánchez. Eren els seguidors de Vox. Una part de la dreta vol que passi alguna cosa més aquests pròxims dies a Madrid, continua Juliana. Quan va sentir la consigna de la vaga general, Núñez Feijóo va frenar. Núñez Feijóo juga aquests dies a esgotar el marge que es pot permetre un partit representat a la Comissió Europea. Va fort, continua dient Enric Juliana, però sap que té un límit. Isabel Díaz Ayuso empeny per traspassar valvarment tot aquest límit, a veure què passa. I Enric Juliana ho remata així. Hi ha passió Milei en alguns àmbits de Madrid. Passió per Javier Milei, el candidat ultra a la presidència de l'Argentina, però també per Donald Trump. De fet, un dels temors de la policia espanyola de cara a aquesta setmana del voltatge a Madrid és que alguns grupuscles violents de l'extrema dreta puguin liderar un intent de saltar el Congrés dels Diputats, tal com van fer els seguidors de Donald Trump el gener del 21 al Capitoli de Washington. Per això, els antiavalots han blindat l'edifici per totes bandes. És un tancament, un hermetisme literal. Ara mateix, ningú que no sigui veí de la zona es pot acostar al Congrés dels Diputats a menys de 300 metres. A dins, però, el ritme és frenètic. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, a priori, el primer que ha de passar aquest matí és el registre de la llei d'amnistia. Amb aquest procediment fet, Francina Armengol, com a presidenta de les Corts, convocarà una declaració institucional cap al migdia per anunciar que el ple d'investidura es farà al cap de 48 hores, dimecres a partir de les 12, amb la primera votació dijous. Però abans, demà dimarts, ja hi ha una reunió de la mesa del Congrés que qualificarà el projecte de llei d'amnistia. És un tràmit, sí, però és significatiu perquè les Corts l'assumeixen com a legal i el comencen a gestionar. Sánchez serà investit dijous per majoria absoluta, si no hi ha sorpreses, i divendres prendrà possessió del càrrec davant el rei. A partir d'aquí, nomenament del nou Consell de Ministres. El cercle de seguretat del Congrés és inèdit. L'únic precedent són els intents de rodejar el Congrés de fa anys. A l'interior només hi poden accedir veïns, treballadors i premsa. Ahir ni els periodistes podíem arribar davant els lleons.
Gràcies, Armenteres. Els lleons, que ara parlava l'Armenteres, al Congrés estan més protegits que mai per intentar curtcircuitar qualsevol protesta violenta a la cambra baixa. No en va, alguns grups ultra ja han començat a fer córrer convocatòries a través de grups de Telegram els últims dies. No parlen obertament de saltar l'edifici, però circulen muntatges en què es veuen alguns manifestants emportant-se Pedro Sánchez de l'interior de l'hemicicle de Madrid. Després de dies de dubtes, el Partit Popular condemna qualsevol acció que sigui violenta, però fa amb la boca petita i sense deixar d'esperonar els espanyols a sortir al carrer per protestar contra tots aquests pactes del PSOE amb els independentistes. Com dèiem ahir, el president popular Alberto Núñez Feijóo es va regalar un bany de masses a Madrid per exhibir múscul abans del debat d'investidura d'aquesta setmana. El líder popular és conscient que aquesta setmana el president en funcions Pedro Sánchez serà reelegit, però l'avisa que consumarà un despropòsit perquè repetirà la Moncloa després de cedir davant de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
No han sido las urnas, es la codicia de un ciudadano la que nos ha traído hasta aquí. Es la codicia de un ciudadano que ha sobredimensionado la representatividad del independentismo. Con menos del 6% de los votos no pueden decidir por el 100% de los votos de España.
Això deia ahir Alberto Núñez Feijóo. El PP va escampar la protesta d'ahir contra aquesta amnistia a diferents llocs de capitals de província de l'Espanya, també les catalanes, però cap de les concentracions es pot comparar amb la de Madrid. L'única que va aconseguir aplegar desenes de milers de seguidors, que hi havia molta gent, és indubtable, claríssim, però els números concrets, com sempre, ballen molt en funció de la font. El PP està convençut que ahir a la Porta del Sol de Madrid hi havia gairebé prop d'un milió de manifestants, una xifra molt difícil de creure si tenim en compte les dimensions de la plaça. De fet, la delegació del govern espanyol la rebaixa molt, però molt, i calcula que s'hi van concentrar unes 80.000 persones. Fossin més o menys, les mobilitzacions van permetre al Partit Popular presentar-se com un baluard en defensa de la unitat d'Espanya. Des de Madrid informa Arnau Mañé.
Sí, el PP arrenca setmana clau fent equilibris. Amb una mà porta la bandera contra Sánchez i l'amnistia i amb l'altra intenta desmarcar-se dels aldarulls. A Feijóo, però, no li posen gens fàcil. Ahir mateix, Isabel Díaz Ayuso utilitzava llenguatge bèl·lic per parlar dels dies que venen.
Olviden que aquí també està el Partit Popular. Nos encargaremos de devolver golpe por golpe.
Porque Sánchez nos llevará por este camino, desde luego, a una dictadura si no hay contrapesos en el poder.
Feijóo, en canvi, ho fia tot als pactes del PSOE amb l'independentisme. Per ell, la investidura d'aquesta setmana no serà legítima.
España va a tener a un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios pagada con los impuestos de los españoles. El presidente del gobierno de España no puede ser objeto de una compraventa.
I tot i que Feijóo ja dona per fet que Sánchez tornarà a ser president, li demana que dimiteixi per passar comptes a les urnes.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el que ens explicava Arnau Mañé des de Madrid. Ara sentíem que un dels discursos més contundents i aplaudits va ser el de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Doncs bé, el secretari general del PSOE a la Comunitat de Madrid, Juan Lobato, atenció perquè ja li ha respost, l'acusa de fomentar la violència i li exigeix i li reclama que rebaixi el to.
Antes de la violencia siempre hay palabras. Y por eso es muy grave que se digan palabras como hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, que devolveremos golpe con golpe. ¿A qué se está refiriendo? O lo que dijo el otro día, de que España era una dictadura.
Com deia l'Enric Juliana avui a La Vanguardia, Díaz Ayuso va fer servir un llenguatge duríssim a l'hora de qüestionar la legitimitat del futur govern d'Espanya, però no va arribar a secundar la proposta que llançaven alguns manifestants, bàsicament de Vox, els d'una vaga general contra aquesta llei d'amnistia. És una idea que ha impulsat el sindicat Solidaritat, que evidentment està lligat a Vox, i que l'extrema dreta s'ha fet seva obertament aquest cap de setmana. De fet, Núñez Feijóo intenta esquivar-la. Ahir va pensar de moltes puntetes, això sí, està convençut que si ell hagués fet el mateix que va fer Pedro Sánchez, el PSOE la convocaria.
No tengáis ninguna duda que si se me ocurriese hacer, si se me ocurriese pactar, si se me ocurriese acordar lo que está pactando y lo que está acordando con Pedro Sánchez, habría una gran huelga general en toda España. No tengáis ninguna duda.
La manifestació de la Porta del Sol de Madrid estava organitzada pel PP, però també s'hi va sumar Vox. Santiago Abascal va anar pel seu compte, lluny del faristol, i va evitar fer-se cap fotografia amb la plana major del PP. El líder de l'ultradreta no vol que el Partit Popular capitalitzi les protestes i procura marcar perfil propi. Per això, ell, Abascal, sí que és partidari de dur aquestes mobilitzacions un pas més enllà i anar a la vaga general.
Que estamos ante un golpe de Estado. No nos basta con movilizarnos los domingos. La movilización no puede cesar. O el tirano en el banquillo o aquellos que nos oponemos al golpe en la cárcel. Y por eso nosotros hoy estamos aquí en la Puerta del Sol. Estaremos también en la sede del partido golpista y lo seguiremos haciendo hasta el final. Y apoyamos sin ninguna duda la huelga general que está intentando promover el sindicato Solidaridad.
Per tant, ja avancen la possibilitat de reclamar una vaga general. De fet, un cop el PP va donar per acabar aquesta protesta a la Puerta del Sol de Madrid, Santiago Abascal va liderar una columna amb milers de persones anant fins al carrer Ferraz de Madrid, a les portes de la seu del Partit Socialista Obrer Espanyol. I van arribar a l'hora de dinar, cap a quarts de tres, però alguns centenars de manifestants s'hi van quedar durant tota la tarda, fins que va caure el sol. Volien participar en una desena nit consecutiva de protestes davant la seu del PSOE, però aquest cop la concentració va ser especialment descafeïnada. només hi havia aproximadament un miler de persones i, malgrat la tensió amb la policia, es va dissoldre sense cap incident important. Ho va seguir des de Madrid també Roger Perciba.
Desena nit consecutiva de manifestació davant la seu del PSOE a Madrid i la corba d'assistents registra el punt més baix des que van començar les protestes el 3 de novembre. Després dels 4.000 de divendres i dels 1.700 de dissabte, a nit amb prou feines arribaven els 1.200. Consignes en contra de l'amnistia, el Partit Socialista, Catalunya, la premsa i també contra la policia, que rep el llançament d'ampolles de vidre. Després d'aquesta advertència, la policia encercla i aconsegueix aïllar els elements més violents, això sí, sense necessitat de fer càrregues. La majoria dels concentrats decideixen marxar cap a casa i a quarts d'una de la matinada es dona per acabada la manifestació.
És un quart de nou del matí, tot això pel que fa a Madrid, però com deia, les manifestacions es convocaven de manera simultània a totes les capitals de província de l'Estat, també a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Ara bé, a Catalunya, la dreta espanyola no va tenir ni de bon tros tant poder de convocatòria. La més grossa va ser, concretament, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, amb unes 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona. Quan es va acabar, una part dels manifestants es va desplaçar cap a la delegació del govern d'Espanya a Catalunya, al carrer Mallorca. Durant la marxa, que liderava bàsicament Vox, Pedro Sánchez i Carles Puigdemont van ser indiscutiblement la diana de la majoria dels insults. També hi era, seguint-ho, en Cesc Giró.
Ambient tranquil, festiu en alguns moments, però contundent contra el govern espanyol i l'independentisme. Crits de Pedro Sánchez dictador, insults reiterats a la seva família, també contra la família de Carles Puigdemont. Els crits de Puigdemont a presó es traduïen també en pancartes i figures d'ell vestit de pres sota custòdia policial, tot plegat enmig d'un mar de banderes espanyoles i diversos elements ultras i preconstitucionals. El popular Alejandro Fernández, Gonzalo de Oro de Vox i Carlos Carrizosa de Ciutadans cridaven a manifestar-se pacíficament, això sí, però de forma permanent per parar els peus a Pedro Sánchez.
Vamos a hacer lo que sea necesario utilizando en primer lugar todos los recursos legales que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición.
No se puede permitir que una democracia consolidada como era la española se vaya al garete por el capricho de una persona de aguantar 4 años más en un sillón.
Lo que sería democrático es que convocase ahora las elecciones.
PP, Vox i Ciutadans van protestar sota el paraigua de la plataforma Catalunya Suma. A Tarragona la protesta va plegar 700 persones, a Lleida unes 200 i a Girona un centenar.
Gràcies, Cesc Giró. Més enllà de Catalunya, a Palma, Mallorca, s'hi van concentrar aproximadament 13.000 persones. La protesta hauria estat una més entre tantes, si no fos perquè una part del públic de present va escridassar una figura històrica del PP a les Illes, Pere Roger, expresident del Parlament Balear i exalcalde d'Inca. La raó? Doncs que una part del seu discurs el va fer en català. Així estem, aquest era el moment.
Volem saludar especialment a tots els ciutadans sense cap tipus de filiació política. Sí. Un moment. Aquest manifest el faré en castellà i també en mallorquí. Tenemos que pensar que somos la comunidad.
En canvi, a la concentració de Valladolid, el que va cridar l'atenció va ser l'actitud d'un conseller, el conseller de Treball de la Junta de Castella i Lleó. El seu nom és Mariano Venganzones. Mariano Venganzones, és de Vox. I durant la mobilització d'ahir cridava això a cor que vols. També cridava puto rojo el que no vota, el més pur estil franquista. En d'altres manifestacions, el blanc de totes les crítiques van ser els periodistes. De fet, a la de València, per exemple, haureu vist segur, alguns dels concentrats més ultres van dificultar-nos la feina entre insults, entre llançament d'objectes, entre empentes. Ho denunciava una periodista de la televisió pública del País Valencià, la televisió A Punt, quan li donaven pas des del plató dels informatius, precisament a l'informatiu del migdia.
Ens acabes de comentar que és complicat fer la feina perquè es cridàs en la premsa. Quin és ara l'ambient?
Bon dia, companys. Es fa realment difícil treballar així en aquest ambient, enmig de tanta crispació i tanta tensió. No paren de cridar-nos a la premsa manipuladors, ens han llançat pots de Coca-Cola, de cervesa, ara mateix ens han llançat un altre pot, es fa quasi impossible informar, ens fan cridant dient-nos que som manipuladors, quan nosaltres l'únic que estem fent és intentar informar d'esta concentració que Vox ha convocat així davant la seu.
En altres ciutats les concentracions van acabar realment amb actes vandàlics a la seu del PSOE, és el cas de Cuenca, de Zamora, Marbella, Ciudad Real, Ponferrada, Lleó o a Marchena, a Sevilla. En tots aquests llocs i en tots aquests edificis hi van aparèixer, en la seu del PSOE, pintades que deien, entre d'altres, traïdors, corrupció, Espanya libre o fins i tot caireis com en el 39. Però la virulència de les protestes, lluny de temorir-los, en tot cas el que fa és cohesionar internament el PSOE. A l'excepció del líder manxec, l'ínclit Emiliano García Page, la resta de barons tanquen files al costat de Pedro Sánchez i defensen la llei d'amnistia. Ahir, els cinc exprimers secretaris del Partit Socialista de Catalunya, Miquel Iceta, Pere Navarro, José Montilla, Narcís Serra i Raimon Obiols, van fer públic un manifest de suport a aquesta llei d'amnistia. El text també carreguen contra el Partit Popular i Vox per crispar l'ambient als carrers i posar en perill, diuen, la democràcia espanyola. Ara bé, si avui feu un cop d'ull als diaris i el que diuen els quioscos, veureu que la immensa majoria de mitjans de comunicació de Madrid aplaudeixen aquestes protestes, les qualifiquen de protestes històriques i creuen que són la mostra definitiva que el president en funcions del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha de repensar-se la seva investidura, informa Marc Segués.
El Mundo titula a tota portada Espanya s'aixeca contra l'amnistia de Sánchez, argumenta que és l'oposició política i cívica més gran mai mobilitzada i Federico Jiménez Los Santos critica que l'estratègia del PSOE és impedir la democràcia. L'editorial de l'ABC qualifica les protestes de crides al seny institucional i a la lògica política i defensa que són un clamor massiu i aplaudeix que una gran part de la ciutadania no estigui disposada a donar per perdut tot allò que es va aconseguir durant la transició. L'editorial de l'Espanyol argumenta que són unes mobilitzacions sense precedents i aplaudeix la implantació territorial incomparable que diu té el PP. A la Razón, Francisco Maruenda defensa que, tot i que Sánchez s'hagi venut a Espanya a Puigdemont, com França té a Napoleó, el poble espanyol no ho permetrà i creu que el crit de les protestes acabarà amb un tsunami que l'expulsarà del poder. I, en canvi, el País creu que Sánchez hauria de prendre nota del que li està dient al carrer. Adverteix que seria un error ignorar unes manifestacions multitudinàries i democràtiques i Juan Luis Cebrián apuja el to i diu que els socialistes demostren una clara absència de racionalitat i vaticina que Sánchez acabarà el contenidor de ferralla de la història.
Déu-n'hi-do, Juan Luis Cebrián al País avui també, carregant contra aquesta llei d'amnistia. En canvi, a Catalunya, la majoria de diaris critiquen el Partit Popular i també a Vox per agitar els carrers, n'informa Anna Alfonso.
A La Vanguardia, Enric Sierra creu que després de la investidura de Sánchez els carrers a Madrid es desinflamaran, perquè la protesta va més contra la seva renovació com a president espanyol que contra els pactes amb els independentistes. Lara acusa el PP de fer servir un discurs que posa en risc la democràcia, avisa que la dreta espanyola està disposada a tot i parla d'un Feijó radicalitzat i d'un Abascal que incita la gent a la revolta permanent. Al Punt Avui, David Bruguer lamenta que el PP sempre faci servir Catalunya com arma llancívola i critica Aznar i Abascal, que criden a prendre els carrers, com va fer Trump. El Nació, Jordi Mir, escriu que el relat que s'està generant des de diferents opcions polítiques, com el PP, és d'una violència tan gran que no estranya trobar les reaccions que estem veient al carrer. I, en canvi, el periòdico diu que tan legítim és arribar a acords per governar com manifestar-se en contra i critica que el secretisme sobre l'amnistia sumeix milions de ciutadans en la confusió.
Aquest matí també és interessant parar l'orella a les ràdios de Madrid, a la cadena Ser. Àngels Barceló admet que la protesta va ser massiva, però creu també que aquesta amnistia era només una excusa per manifestar-se.
La ley de amnistía ha sido algo así como la espoleta, pero al PP y a sus seguidores lo que no les gusta es que Pedro Sánchez vuelva a gobernar. Ni eso, ni todas las cesiones que ha hecho para ello, aunque los que ahora protesten se olviden de las innumerables cesiones que el Partido Popular ha hecho también a lo largo de su historia. Y este es el verdadero problema. Cuando Feijóo dice que hay que volver a votar, lo que quiere decir es que hay que volver a votar hasta que los españoles voten bien, hasta que le den la mayoría suficiente para no tener que depender de la ultraderecha. Pero Feijóo que reclama a gritos nuevas elecciones sabe que ya votamos, que votamos hace muy poco y que lo que salió es la representación de una España mucho más diversa y mucho más plural que la que él imaginaba. Una España que o el PP entiende o va a tener difícil conseguir socios cuando los necesite.
Efectivament. I a la COPE, Carlos Herrera considera que estem davant de la mobilització més bèstia de la història recent d'Espanya.
De la misma manera que ayer también fue un día casi inédito en la historia de España. Un día prácticamente en el que la sociedad española, buena parte de ella, puso en marcha un mecanismo de autodefensa. Probablemente ayer asistimos a la mayor movilización política de nuestra historia reciente. Yo no incluyo las manifestaciones unitarias contra el terrorismo, porque precisamente eran unitarias. Es que la de ayer, que logró que miles y miles de españoles echaran a la calle en todas las capitales de España, seguían una convocatoria del Partido Popular, que ha sido un éxito sin precedente.
I Carlos Alsina, Onda Cero, reconeix que la investidura de Pedro Sánchez pot ser legal, però lamenta que es tirarà endavant a costa, diu Alsina, de la concòrdia.
Sánchez ya sabe que el jueves logrará su continuidad de la Moncloa, habiéndose deteriorado notablemente en la concordia y la convivencia en España, y habiéndose resembrado en la Cataluña independentista la esperanza de poder consumar alguna de la secesión. La resiembra, ¿no? El nuevo artefacto propagandero que se llama referéndum pactado. El árbol que creían muerto, pues rebrota. Dicen, la separación igual es posible, usando esta palanca que el presidente ha puesto en nuestras manos, que es la estabilidad del gobierno y el cuarteto este verificador en el extranjero. ¿Cómo no van a sentirse reconocidos en Junts per Catalunya si el PSOE ha hecho suyos todos los cuentos que sobre la historia de Cataluña viene contando desde hace años el separatismo? El viernes aquí me preguntaba si esta fake a la que ha estampado su firma el PSOE, esta es la historia de Cataluña para Salvador Illa, por ejemplo.
I a Ràdio, Jiménez Los Santos parla directament de cop d'estat i insisteix una vegada més a qualificar Pedro Sánchez de ser un dictador.
Estamos ante un golpe de Estado. ¿Por qué? Pues porque un poder del Estado, el que aspira a ser ejecutivo, se hace con todos los controles, con todos los poderes, compró a buen precio, hay que decir, porque hay jueces que se venden baratos, el Tribunal Constitucional, y entonces ha comprado el legislativo. ¿Cómo ha comprado? Para la mayoría, para investirse esta semana, dictador, pues pactando con los criminales que le voten a cambio de borrar sus delitos. Este es el resumen de lo que de la actividad de Sánchez.
Escoltem ara sobre la tensió creixent als carrers de Madrid. Escoltem en els comentaris que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer, el Signe, la periodista Esther Jaén.
Polèmiques al marge sobre els milers de persones que s'han manifestat a Madrid contra l'acord entre Junts, Esquerra i els socialistes. El cert és que a tot Espanya la gent ha sortit massivament als carrers per manifestar el seu rebuig a l'acord que passa per l'elaboració d'una llei d'amnistia. Parlar d'encaixar Catalunya desencaixa bastant a una part d'Espanya. A totes les places on s'han convocat manifestacions, el més suau que sentia era Puigdemont a prisió. I a Madrid, quan la presidenta Isabel Díaz Ayuso arengava les masses prevenint contra la dictadura que ve i el totalitarisme de Sánchez, les masses demanaven de vegades dimissió i de vegades presó per Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha promès als congregats no parar de manifestar-se fins que convoquin eleccions, però pel que fa a Pedro Sánchez, ara per ara ja es poden esperar asseguts. Aquesta setmana es precipiten text sobre l'amnistia i debat d'investidura, i segons diuen, Sánchez vol fer via i tenir nomenat el seu govern al cap de setmana. La veritat és que Puigdemont no se'n refia de Sánchez, i Sánchez tampoc confia en l'expresident, però no hi ha res més eficaç per unir els seus destins que veure els carrers plens de gent cridant com i a on els volen veure tots dos.
I el segon comentari el signa el periodista al Planta Baixa de TV3 i col·laborador del món a RAC1, Dani Sánchez Ugart.
La dreta ha tornat a treure milers de persones al carrer a tot Espanya i no tant a Catalunya. La protesta sempre és legítima, encara que en aquest cas els mogui més la incapacitat de pair la derrota del 23 de juliol que no pas la indignació contra l'amnistia. Ara bé, el PP hauria de calcular bé el cost de la mobilització si no vol acabar engolit per l'onada reaccionària que ells mateixos estan alimentant. Per animar el carrer, Feijóo i sobretot Ayuso no dubten a equiparar Pedro Sánchez amb un dictador. Golpe por golpe, deia ahir la presidenta madrilenya. Amb això potser arrenquen algun aplaudiment, però també donen cobertura argumental a l'ultradreta antisistema que aquests dies crida contra tot allò que no faci olor d'una, grande i libre a Ferraz. I aquest és un camí perillós per al PP i també per a Espanya. perquè un PP antisistema no pot aspirar a ocupar les institucions i perquè si continuen deslegitimant així el futur govern, algú començarà a demanar-los que el cop d'estat el facin ells.
La pressió contra l'amnistia es deixa notar molt als carrers, però també als tribunals, a les queixes que aquests últims dies han fet públiques jutges, fiscals i també advocats de l'Estat, si podria sumar altre cop al Consell General del Poder Judicial. Dilluns passat ja sabeu que els vocals conservadors van fer públic un comunicat carregant contra aquesta futura llei d'amnistia, però ara el PP els demanarà que emetin un dictamen amb tots els ets i uts. Segons llegim El Mundo, el PP vol recórrer un article de la Constitució que permet que, concretament la Cambra del Senat, enviï qualsevol proposició de llei a l'òrgan de govern de tots els jutges perquè l'estudiïn. A les últimes hores, la judicatura sembla que ha posat en el punt de mira una altra figura vinculada al PSOE, concretament la del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. L'associació majoritària de fiscals, que té to conservador, li ha exigit que plegui perquè entén, atenció, que és còmplice de l'amnistia. L'entitat considera que no ha reprovat els atacs a la Constitució espanyola que al seu entendre inclouen el pacte dels socialistes amb els partits independentistes i per això creuen que ha de plegar. L'associació ho diu a les conclusions del Congrés que han organitzat aquest cap de setmana a la ciutat de Cádiz i on per cert ha premiat el jutge del Suprem, Tachín, Pablo Llarena, per la seva feina en la causa del procés. Una declaració evident d'intencions. Però malgrat tot aquest soroll, Pedro Sánchez té la investidura totalment lligada. Després d'oficialitzar els pactes ja amb Sumar, amb els independentistes catalans, bascos i gallecs, i també amb Coalició Canària, l'únic dubte que quedava era si la militància de Junts per Catalunya avalaria el pacte amb el PSOE. I finalment ho han fet aquest cap de setmana. A la consulta de Junts hi ha participat més de la meitat dels afiliats que tenen dret a vot i la gran majoria ha votat clarament a favor. Laia Framis.
Dissabte i diumenge, uns 6.000 militants de Junts havien de respondre a la següent pregunta. Ratifiques l'acord signat a Brussel·les entre Junts per Catalunya i el PSOE en què s'estableixen tant les condicions com els mecanismes per a la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol i en què plantejarem un referèndum d'autodeterminació? La consulta es feia per via telemàtica i han participat dues terceres parts de la militància. Un 86% hi han votat a favor i un 13% en contra. Pel portaveu del partit, Josep Rius, els resultats són contundents.
Els afiliats de Junts per Catalunya han ratificat àmpliament l'acord subscrit a Brussel·les la setmana passada amb un 86% dels vots. La participació ha estat bona, d'un 67%, cosa que referma que Junts per Catalunya és un partit d'amplis consensos i de funcionament radicalment democràtic.
Dissabte, Junts va explicar que havia rebut un ciberatac, però assegura que no ha afectat a la votació.
Doncs bé, amb aquesta investidura encarrilada, Pedro Sánchez ja comença a pensar els canvis que pot introduir en el seu nou govern. Hi ha un digital, que és l'Independiente, que no avança els nous ministres, però sí que detalla els que estarien més fora que dins. Diu l'Independiente que la catalana Raquel Sánchez, que és la ministra de Transport, o el d'Interior, Fernando Grande Marlaska, estarien en aquests moments a la corda fluixa pengim-penjam. El president espanyol els voldria substituir per perfil, diríem que més durs, capaços d'aguantar el cos a cos amb el Partit Popular, algú de l'estil, per exemple, d'Òscar Puente. En canvi, els que no corren perill de cap de les maneres són el ministre de Presidència, Félix Bolaños, la d'Hisenda, Maria Jesús Montero, o la ministra de Transició Energètica, Teresa Rivera. Una altra de les grans variables que ha de tenir en contra Pedro Sánchez és la relació del seu govern amb els grups independentistes, malgrat avalar la seva investidura, tant Junts per Catalunya com Esquerra ja l'han advertit que haurà de suar la cancel·lada si vol tenir estabilitat la legislatura. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reiterat aquesta nit que no refia de Pedro Sánchez en una entrevista als Salvados de la Sexta. El presentador del programa, Gonzo, es va quedar en un segon pla i va organitzar quatre cara a cara de Junqueras amb veïns de Madrid que són contraris a la llei d'amnistia. La conversa es va gravar concretament el 6 de novembre, dilluns passat, quan encara no s'havia tancat l'acord entre Junts per Catalunya i el PSOE. Oriol Junqueras, però, ja alertava llavors que la llei no podria incloure figures com la presidenta de Junts, Laura Borràs. Ara bé, va etzibar el dard, diguem-ho que a la seva manera, és a dir, dient sense dir i sense citar-la.
És evident que l'amnistia que nosotros hemos pactado es una amnistía para todos los perseguidos por razones políticas relacionadas con la celebración del referéndum y con todo lo que es consecuente al referéndum. Quien no tiene nada de VIP, quien está hablando de nombres concretos es justamente los compañeros del señor Turull.
Insisteix que recela de Pedro Sánchez i els socialistes i que en cap cas se'n refia. El dirigent republicà ho va explicar, repetim ahir en una entrevista als Salvados de la Sexta, en què va mantenir aquests quatre cara amb ciutadans que, diríem, estan en contra de la llei d'amnistia. Durant aquest programa, Don Salvador es va debatre amb un militant socialista que estava molt decebut per l'apropament del seu partit amb els independentistes. De fet, aquest noi va arribar a dir, atenció, que ja no confiava en el president del govern d'Espanya. Oriol Junqueras s'hi va sumar i va advertir que es mirarà Pedro Sánchez de molt a prop durant aquesta legislatura.
¿Tú te fías de Pedro Sánchez? Ahora mismo en estos momentos no.
Yo tampoco mucho, ¿eh? Tenemos muchas razones para no confiar mucho en el Partido Socialista. Sí, tenemos muchas razones para no confiar. Porque
si no... ¿Por qué se apoyan en el PSOE, entonces?
Porque seguramente cualquier otra alternativa es bastante peor.
Per cert, Oriol Junqueras no va tancar en cap cas la porta a celebrar un referèndum a tot Espanya perquè la ciutadania validi la llei d'amnistia. El líder d'Esquerra Republicana està convençut que guanyaria clarament el sí. 34 minuts i d'aquí uns moments l'Argentina amb l'últim cara a cara abans de la segona volta presidencial. Israel, les últimes novetats sobre Israel. Parlarem de la Sagrada Família i parlarem del desastre que ha estat la recaptació de la pel·lícula de Marvels aquest cap de setmana.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Ens diem FIAC Assegurances, F-I-A-T-C. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Descobreix la ciència a Catalunya.
Del 10 al 19 de novembre viu la Setmana de la Ciència.
Trobaràs un munt d'activitats al web setmanaciència.cat. Participa-hi.
Coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de BBVA i Amgen.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 20 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra... de il·lusió.
El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. Entens tu?
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamada?
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Que a casa teva compten persianes motoritzades programables? La meva em descompta un 15% si vull canviar-les. Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes, perquè et posis fins i tot escales mecàniques si vols. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Són les 8:39 minuts, continuem els apunts aquí al món RQ. Cara a cara, molt tens aquesta nit a l'Argentina, a l'últim debat abans de les eleccions de diumenge que ve. Els dos candidats a la presidència, l'ultradretà Javier Milei i el peronista Sergio Massa, actual ministre d'Economia, s'han enfrontat en un cara a cara que ha fet evidents els dos models antagònics de l'Argentina que defensen. Una conversa plena d'atacs personals on no s'ha parlat de problemes centrals com la inflació, que ja supera, atenció, el 140% anual al país, sinó que s'han enfangat en les desqualificacions personals. Els dos s'han acusat l'un a l'altre mútuament de mentir.
En primer lugar, no mientas, deja de mentir. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo.
Entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como standupero de televisión, pero desgraciadamente falacia lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos.
Javier Milei també ha culpat Sergio Massa i el govern peronista de crims contra la humanitat per la seva gestió durant el Covid.
Este es un gobierno criminal, un gobierno que cometió un delito de lesa humanidad con la cuarentena, ¿sí? Durante la pandemia. Mientras que el Estado te decía que te cuidaba, deberíamos haber tenido 30.000 muertos. La ineficiencia del Estado te cuida nos costó 90.000 muertos adicionales.
Sergio Massa li ha contestat que si té qualsevol denúncia per posar-li, que avui mateix l'acompanyarà al jutjat perquè ho pugui fer. L'ha seguit aquest debat des de Buenos Aires la corresponsal de RACU Argentina, Berta Reventós.
El ministre d'Economia s'ha mostrat segur i confiat i ha optat per posar en evidència la manca d'experiència en l'àmbit polític per part del candidat d'ultradreta.
¿Vas a dolarizar o no la economia?
Sí, vamos a dolarizar la economía. Vamos a cerrar el Banco Central. Vamos a terminar con el cáncer de la inflación.
Bueno, muy bien. Voy a tratar de contarle a los argentinos primero qué significa lo que acaba de decir y después cuáles son nuestras propuestas.
Per la seva banda, Milei ha insistit en acusar la casta política de lladres i ha tornat a negar la bretxa salarial entre homes i dones.
Que mientras que yo pienso en un país que piensa exportarle a 8.000 millones de seres humanos, vos pensás en un mercado interno bien cerradito para poder hacer negocios con tus amigos.
En l'últim minut, Milei ha demanat que diumenge els argentins votin sense por pel model de la llibertat i deixin enrere la decadència, mentre que Massa s'ha mostrat conciliador i ha fet una crida als indecisos. Encara falten 4 dies d'una campanya electoral que s'està fent llarga a l'Argentina. Fins ara, les enquestes revelen un escenari molt equiparat entre ambdós candidats i una societat que cada dia està més polaritzada.
Per cert, qui també ha donat suport públicament a Javier Milei ha estat Mariano Rajoy. Juntament amb 8 expresidents llatinoamericans ha signat un manifest en què assegura que el candidat ultraliberal és una esperança pel canvi. El text critica Sergio Massa, diu que la seva victòria sepultaria els fràgils anticossos que encara manté l'Argentina contra el populisme econòmic, autoritarisme, corrupció política i el pacte corporativista. El firmen, entre d'altres, l'expresident argentí Mauricio Macri, el colombià Iván Duque, el mexicà Felipe Calderón o el xilè Sebastián Piñera. També hi dona suport l'escriptor peruà i Premi Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Canviem de tema. Atenció, Daniel Sancho es declara no culpable de l'assassinat premeditat d'Edwin Arrieta. Ara bé, sí que admet que va esquarterar el cadàver i que el va amagar. El fill de l'actor Rodolfo Sancho ho ha dit aquesta matinada en una vista al Tribunal de Samui a Tailàndia. El fiscal li ha llegit els càrrecs que se li atribuïen i Sancho ha tingut per primer cop un advocat d'ofici designat pel tribunal i un intèrpret de tailandès. Fins ara Daniel Sancho havia admès que era el culpable de la mort i l'esquarterament de Rieta, però avui ha volgut deixar clar que no ho va planejar. També ha assegurat que no va fer desaparèixer el passaport de la víctima. La vista d'avui és clau perquè la declaració de l'acusat és el que determinarà la petició de la condemna final. De fet, com que només ha reconegut 2 dels 3 càrrecs que se li imputaven, ara comença un nou procediment que inclou una nova declaració i que s'examinin encara més proves. Tot plegat acabarà amb un judici que, segons la Fiscalia, podria ser entre el febrer i el març de l'any que ve. Una altra de les novetats d'aquesta vista és que hi han assistit els advocats de la família d'Edwin Arrieta, que, recordem, fa 3 dies van anunciar que també es personarien en aquesta causa. Perquè assegura que aviat hi podrà o hi podria haver un acord amb Hamas per alliberar una vuitantena d'hostatges. Egipte i el Qatar continuen mediant perquè s'aconsegueixi el pacte a canvi d'un alto al foc, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana NBC que prefereix no parlar gaire d'aquest tema per no entorpir les negociacions.
Well, Kirsten, I can say that we weren't... Puc dir que cada vegada estem més a prop des que vam iniciar la incursió terrestre. De fet, hem sentit que hi havia acords imminents d'aquest tipus o de l'altre, i després vam saber que no hi havia res de res. Però en el moment en què vam iniciar l'operació terrestre, les coses van començar a canviar. Podria ser, però crec que com menys parli al respecte, més augmenten les possibilitats de que es materialitzi. En sabem molt, però no aniré més enllà.
Go beyond that.
Netanyahu també ha parlat en aquesta entrevista a la NBC sobre el futur de Gaza un cop s'acabi la guerra, i diu que el seu objectiu és que hi hagi un canvi d'autoritat i que el seu exèrcit hi pugui entrar quan vulgui.
We need a different authority. Necessitem una autoritat diferent, necessitem una administració diferent. Crec que és massa d'hora per dir-ho, però puc dir una cosa. La primera tasca que hem d'aconseguir és derrotar Hamas. El primer que van fer els aliats abans de poder reconstruir Alemanya era derrotar els nazis. Com va dir el canceller alemany, són els nous nazis, els derrotarem i després treballarem per tenir una Gaza desmilitaritzada i desradicalitzada.
And a de-radicalized Gaza.
Sobre la situació als hospitals de Gaza, el primer ministre d'Israel diu que lamenta la tragèdia però que no pot permetre que Hamas se surti amb la seva. Netanyahu assegura que ha ofert ajuda en aquests hospitals com el del Shifa i que l'han rebutjat.
Aquesta tragèdia s'hauria d'atribuir directament a Hamas, que manté les seves instal·lacions militars dins dels hospitals. Té els seus centres de comandament dins d'hospitals, escoles, instal·lacions. Òbviament no els hi volem donar immunitat, però a la vegada som sensibles al tema. Així que hem ofert ajuda i l'han rebutjat. Els hi vaig oferir molt més.
Doncs bé, la direcció de l'hospital nega rotundament que hagin rebutjat combustible, això tot i que les forces de defensa d'Israel expliquen que van intentar portar 300 litres de fuel perquè es poguessin atendre les urgències i no els van deixar passar. De fet, l'hospital del Shifa, a Gaza, és un dels centres que ja no funciona per falta de fuel, que és el que fa funcionar els generadors d'electricitat. La falta de combustible fa que no es puguin utilitzar els generadors per recuperar l'electricitat quan ja apagades, i a causa d'això haurien mort 5 pacients i diversos nadons que estaven en incubadores. També hi ha més d'un centenar de cadàvers que els treballadors no han pogut treure del centre ni enterrar. Des del 7 d'octubre, el conflicte entre Israel i Hamas ha deixat 11.000 morts a la franja i més de 27.000 ferits. A més, gairebé 1,5 milió de persones han hagut de marxar de casa, la meitat de la població de Gaza, i banda dels combats de tocar dels hospitals, que segons les Nacions Unides ja en van 137, les últimes hores Israel ha continuat bombardejant zones suposadament segures. A més, també s'intensifiquen els atacs a la frontera amb el Líban. Corresponsal de RAC1 a la zona, Salem Ergui.
Augmenta la possibilitat d'una guerra entre Israel i Hezbollah després dels míssils disparats ahir des del Líban contra el nord d'Israel, provocant 20 ferits i la represa israeliana. Tot i que Israel, en guerra amb Hamas des de fa 38 dies, no li interessa un nou front de conflicte armat amb el grup més fort de la regió, Hezbollah, fonts israelianes reconeixen avui que podria ser inevitable. A la franja de Gaza, Israel ha pres el control del port de la ciutat i hi ha combats també a zones properes a l'hospital Shifa, elevant la preocupació sobre els malalts, ferits i desplaçats que encara es troben al centre sanitari.
Mentrestant, familiars dels 180 espanyols atrapats a la franja de Gaza critiquen el Ministeri d'Afers Exteriors per no haver-los evacuat encara. Així ho expliquen en una entrevista a La Vanguardia, on lamenten que sembla que el Ministeri esperi haver d'escriure un comunicat lamentant la mort d'algú. Les famílies es queixen que el govern d'Espanya no aclareix per què li costa tant evacuar els seus ciutadans atrapats. Els esports amb Repsol. La Lliga arriba a una altra aturada per seleccions sense canvis en la classificació, i amb el Girona líder bestial de primera. Després de guanyar dissabte a Vallecas, els de Michel continuen fent números per la història. Han guanyat 11 dels 13 partits aquesta temporada. Tenen 34 punts. N'hi treuen 2 al Madrid, 4 al Barça i 6 a l'Atlètic de Madrid. L'equip de Simeone va tancar la jornada guanyant 3-1 al Villarreal i té encara, això sí, un partit pendent. De fet, la millor notícia pel Barça és la classificació. La pitjor és que el partit ahir contra l'Alavés va tornar a ser molt deficient, malgrat guanyar 2-1 a Montjuïc. Tal com va passar a Granada, el Barça va encaixar un gol als 17 segons de partit per culpa d'un començament incomprensible. I el pitjor de tot és que l'Alavés encara podria haver marcat 2 gols més en els següents 10 minuts. Encara bo que Lewandowski va evitar el desastre amb un doplet a la segona part. Sobre els motius del mal joc, Xavi en va responsabilitzar els mitjans de comunicació. A la roda de premsa va assegurar que el soroll mediàtic irresponsable que alguns dels seus futbolistes estiguin bloquejats. Informa Marta Ramon.
La remuntada 2-1 no va ser balsàmica pel que fa al joc. El gol encaixat al segon 17 va ser el pròleg d'una primera part alarmant en què l'Alavés n'hauria pogut marcar 3 més. El doblet de Lewandowski a la segona part va servir per calmar les aigües després que s'haguessin sentit xiulets a l'estadi. Enmig d'aquest clima de dubtes, Xavi va assenyalar les crítiques dels mitjans de comunicació com un factor que tensa els seus jugadors, primer a TV3 i després a la sala de premsa.
La premsa, que és molt crítica, crec que exagerada, crec que això afecta els jugadors i per això no juguem tan tranquils com jugàvem abans.
Al descans els he dit que tranquils, que el rum-rum, que l'entorn, que jugueu a futbol. Es veu tensos i tranquil·litat. Si aquí no se comen a nadie, si a mi també me dijeron que era el càncer del Barça i estoy aquí de entrenador. Es culpa nuestra, está claro, solo faltaría. Pero que el equipo, sobre todo los jóvenes, sienten una tensión que hace un mes no estaba. ¿No?
El Barça se'n va a l'aturada encara a la recerca del desbloqueig futbolístic.
Gràcies, Marta. Hem buscat d'on surt això que els periodistes deien a Xavi que era el càncer de l'equip i la raó perquè és que, primer, que ens sembla una barbaritat que algú ho hagi escrit, això ho hagi dit, ho hagi verbalitzat, és que ens sembla una barbaritat. I no, la veritat és que no ho hem trobat, eh? Però no és la primera vegada que en parla. De fet, sí que hem trobat que l'any 2012 el diari L'Equip ja va dir que Ferran Rijkaard no creia en ell quan entrenava al Barça perquè volia un mig del camp més físic i afegia Xavi en aquesta entrevista a L'Equip. Fa 4 o 5 anys jo era pèssim, inútil, nefast. Era el càncer del Barça. Aleshores, un jugador de només 1,70 m era simplement impensable. Però no anava més enllà ni deia qui ho havia dit. Sigui com sigui, si és veritat que als joves els falta confiança, pot ser per imatges com les que vam veure ahir durant el partit en Robert Lewandowski com a protagonista. Després d'una jugada amb Lamine Yamal en què el futbolista va acabar rematant a porteria, el davanter polonès el va esbroncar i li va negar la salutació perquè considerava que li havia d'haver passat la pilota. Escolta'm el comentari que signa el periodista del diari As i col·laborador del Món RQ, Santi Jiménez.
Nervis. Després d'uns partits lamentables, resulta que l'Alavés els fot un gol als 18 segons de joc i la culpa és de l'entorn. Ja et dic jo que si els que juguessin fossin l'entorn, el gol arribaria als 3 segons. En lloc de veure l'oportunitat d'haver salvat una situació límit, Xavi busca culpables fora del vestidor. Ell sabrà el que fa, però quan diu a sala de premsa que a la prèvia d'un partit m'heu matat des de sempre, ha de ser conscient que parla a una colla de periodistes que anaven a primària quan ell jugava. De fet, crec que, servidor a part, només hi havia en aquell moment 3 persones dels 40 presents que treballéssim quan ell va debutar. L'aturada anirà bé perquè s'ha guanyat i tothom, començant pel tècnic, podrà baixar pulsacions. Les sensacions no són bones, però no s'ha trencat res. Els xiulets, que sí que van existir, poden ser ovacions al següent partit. I si aplaudeixen, que li donin el mèrit a l'entorn.
Avui comentarem tot plegat a la tertúlia esportiva. Joan Jupallàs, Miguel Rico, Santi Segurola. I avui també entrevistarem Ferran Soriano, el CEO del City Football Group, en qui parlarem del gran moment que viu el Girona. Ahir a primera també es va jugar Sevilla 1, Betis 1 en el derbi andalús, i com dèiem, en arriben 15 dies incomprensibles d'aturada al Bajet. Incomprensibles no, però són comprensibles perquè hi ha seleccions. Però és que tornem una altra vegada per a la Lliga. El Barça torna a jugar ara el dissabte, dia 25, a Vallecas, al camp del Rayo Vallecano, a les 2 del migdia. L'endemà diumenge, el Real Madrid visita el Cádiz a 6:45 de la tarda i el dilluns 27 el Girona tanca la 14a jornada rebent l'Atlètic de Bilbao a Montilivi a les 9 del vespre, en sens dubte el partit de la jornada. Mentrestant, la remodelació del Camp Nou va més de pressa del que s'esperava. Llegim avui a La Vanguardia que la constructora Limac acaba l'enderrocament de la tercera graderia un mes abans del que estava previst. Carai! Això és que és notícia, que unes obres acabis abans d'hora. I pel que llegim, això és un pas indispensable per continuar amb la gran reforma del Camp Nou. La idea continua sent la de tornar a l'estadi d'aquí a un any, coincidint amb el 125è aniversari del Club Blaugrana, que ha sigut del tot operatiu i a ple rendiment l'agost del 2026. A segona, l'etapa de Lluís Miquel Ramis a l'Espanyol ha començat amb un punt al camp de l'Osca, els blanquiblaus hi van empatar contra un equip que està en zona de descens. 1-1, de moment l'entrada del tècnic tarragoní tampoc ha millorat gaire el que havia fet Luis García i l'Espanyol continua allunyant-se de l'ascens directe. Ara és 6è i el té, això sí, a només 3 punts. Enviat especial de RQ a Òscar, Edu de Batlle.
L'estrena de Lluís Miquel Ramis a la banqueta blanquiblava va posar en evidència que el nou tècnic té una feinada per davant. El seu equip va oferir una imatge molt pobra en l'empat al camp de l'Osca i ni avançant-se a la segona part gràcies a un penal transformat per Puado va poder retenir la victòria. Empat a un i gràcies, perquè a la porteria Pacheco va tenir alguna intervenció de mèrit. Ramis admet que l'Espanyol no va fer un bon partit.
El partido no es bueno. Es obvio que lo que queremos, a donde queremos llegar con ellos en el trabajo, nos va a llevar, pues, trabajo. Hemos estado a lo mejor muy centrados en hacer las cosas bien posicionalmente, pero nos falta dentro de ese posicionamiento, que unas veces era más alto, otras más bajo. Nos ha faltado mucha agresividad.
Amb aquest empat, l'Espanyol és sisè a la classificació, tancant la zona de promoció d'ascens. És a 3 de l'ascens directe i a 9 del líder, el Leganés.
A Anglaterra, el Manchester City continua el líder de la Premier, tot i empatar 4 al camp del Chelsea en un partidàs amb 3 alternances en el marcador. Erling Haaland, de penal, va avançar l'equip de Pep Guardiola, però el Chelsea va remuntar en menys d'un quart d'hora. Akanji va empatar abans del descans, després Haaland va fer el 2-3, però Jackson va tornar a empatar pel Chelsea mitja hora pel final. I aquí ve la traca. Rodri va marcar pel City a 5 minuts pel 90, i quan semblava que la cosa acabaria així, Cole Palmer va aprofitar un penal de Rubén Díaz al temps afegit per fer el definitiu empat a 4, un partidàs. Ara el City té un punt de marge, és el líder, sobre el segon classificat al Liverpool, que serà el pròxim rival dels de Pep Guardiola després de l'aturada per seleccions. I en bàsquet, el Barça continua segon a la Lliga CB després de guanyar 12 punts al Tenerife. Els de Roger Grimau estan a 2 victòries del líder, que continua sent el Madrid.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi. I ara aprofita-te'n fins al 10 de gener. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
5 minuts i les 9. La colla de famílies que s'ha organitzat per evitar que els menors de 16 anys tinguin telèfon mòbil no para de guanyar múscul. Ara ja hi ha una cinquantena de grups repartits per tot Catalunya que es coordinen per no comprar un smartphone als seus adolescents. Tots ells formen part del moviment Adolescència Lliure de Mòbil, l'embrió d'aquest corrent cada cop més estrès. Ara els grups estan fent un pas més i comencen a reunir-se presencialment. De fet, alguns fins i tot han nomenat delegats territorials perquè estiguin en contacte permanent amb la resta d'agrupacions i consensuïn una estratègia que pugui ser conjunta. I a Islàndia tothom està pendent d'un volcà del sud-oest del país que podria entrar en erupció en qüestió d'hores. Només aquest cap de setmana s'han registrat més de 2.000 terratrèmols, una prova que el volcà està més actiu que mai. El Servei Meteorològic d'Islàndia alerta que estem davant d'un episodi de perill volcànic greu i, de fet, el país ja ha declarat l'estat d'emergència i ha començat a evacuar els pobles del voltant. I mentre estem pendents d'aquesta gran erupció possible a Islàndia, ahir es va tornar a activar el volcà Etna. A Sicília, és el volcà més gran d'Europa, i ahir va escopir unes grans quantitats de lava i cendra fins a una altura, atenció, de 4,5 km. Tot i això, l'erupció no ha provocat cap dany ni tampoc ha obligat a tancar el conegut aeroport de Catània. Aquest està portant els boscos catalans al límit de la seva supervivència. El periòdico explica avui que aquest any estan pitjor que mai des que hi ha registres. Les poques pluges i les altes temperatures han fet que molts arbres maldin per sobreviure i, de fet, els experts alerten que molts segurament no se'n sortiran. Tot plegat pot provocar alteracions en la biodiversitat i dispararà també el risc d'incendis. La solució, com en tantes altres coses, passaria perquè ploguis, clar.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
S'esperen pluges pels pròxims dies que puguin rebullir els boscos?
No. Si mirem mapes enllà, no hi ha pluges a la vista, almenys aquesta setmana. Com a molt dimecres podríem tenir més núvols, es podria escapar algun ruixat feble entre les comarques de Girona i de Barcelona, dijous algun xàfec també cap al Pirineu, però no hi ha cap situació de pluja que ens ajudi a millorar aquesta sequera que tenim ara mateix. Per tant, de moment, males notícies.
La notícia són les temperatures.
Sí, exactament, les temperatures altes, per una banda la no pluja que comentàvem ara i per una altra banda, aquestes temperatures que durant el cap de setmana han arribat fins a valors que han fregat els 28 graus fins i tot ahir al Canà, entre els 22 i els 26 a gran part del país, i avui continuaran altes, fins i tot pujaran més que ahir, sobretot al Pirineu i comarques de Girona. Demà es mantindran sense canvis. De cara a dimecres baixaran 5 o 6 graus aquestes temperatures, però tot i això estaran per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Tornen a pujar dijous, baixen lleugerament divendres i es disparen de nou al cap de setmana. Per tant, en tot moment seran temperatures que estaran per sobre de la mitjana i molt per sobre avui, demà i de nou al cap de setmana. Per tant, continuem amb ambient càlid al centre del dia i suau durant les nits i amb sol, bandes de núvols prims i, com dèiem, sense pluja.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2 minuts i les 9 del matí, la Sagrada Família està més il·luminada que mai. Des d'aquesta nit brillen en llum pròpia per primer cop les 4 torres evangelistes. Acabades fa 2 mesos, es van encendre ahir després de la posta de sol sota l'atenta mirada d'uns milers de visitants. Abans el cardenal Omella va fer una missa i va convidar el papa a inaugurar la Torre de Jesús quan estigui llesta. Víctor Cullell.
Sí, després d'anys en obres, ara aquest nou conjunt arquitectònic il·luminat de 135 metres d'alçada serà ben visible cada nit des de molts punts de la ciutat. S'encendran les torres de Marc i Lluc, que tradicionalment es representen amb un lleó i un bou, i les de Mateu i Joan, amb un àngel i un àguila. El cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, ha convidat el papa Francesc a la cerimònia que es farà l'any 2026, que és quan està previst que acabi la Torre de Jesús, la més alta de la basílica, que ha de fer més de 172 metres.
Beneïm aquestes torres noves que tenim. Ja li he dit al papa, i al nunci, que li digui al papa que l'esperem per a la benedicció de la darrera torre, la de Jesucrist, l'any 2026, i tot va bé. Jo crec que això, a veure si ho aconseguim, tenim que demanar-ho a la Sagrada Família.
Les torres quedaran il·luminades fins passades les festes de Nadal, fins al 8 de gener. De les 18 torres que s'han de construir a la Sagrada Família, ja se n'han aixecat 13.
La Fiscalia demana absoldre els 6 policies que van entrar a la força a un pis de Madrid per impedir una festa durant l'estat d'alarma en plena pandèmia del coronavirus. El cas és el març del 2021 i es va fer viral perquè els participants van gravar la intervenció policial i ho van compartir a les xarxes socials.